Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del matí.
Molt bon dia. L'exalcalde de Cúllar, Pepe Torrente, del Partit Popular, demana que se suspengui l'agermanament amb Lloret. La petició l'ha fet arran de la voluntat de part del Partit Demòcrata i d'Esquerra Republicana de fer fora els agents de la Policia Nacional que s'allotgen aquests dies a la vila amb motiu del desplegament de l'1 d'octubre. Una voluntat, però, que finalment no s'ha fet realitat, ja que per ordre del Ministeri de l'Interior els policies no han marxat. Pepe Torrente ha exposat les seves crítiques en un escrit a Facebook. Allà diu textualment que Cúllar no pot ser còmplice d'un govern que té trets propers a la xenofòbia i proposa que l'agermanament quedi suspès fins que l'actual govern de Lloret no rectifiqui aquesta proposta infame contra les forces i cossos de seguretat espanyols. L'exalcalde de Cúllar afegeix que fa aquesta demanda com a gest de reafirmació democràtica i com a compromís amb la Guàrdia Civil i la Policia Nacional, segons podem llegir a les xarxes socials. En uns minuts parlarem amb el mateix Pepe Torrente. Som a dijous 5 d'octubre. Això és el Bon Dia, Bona Hora, l'informatiu matinal de la ràdio de Lloret de Mar. Resumim la resta de continguts del programa amb el nostre company Josep Altafulla. Josep, molt bon dia.
Bon dia, Moisès. Aquest divendres comença a Lloret una trobada amb 1.000 professionals del sector hidrotermal i sanitari vinguts d'Itàlia. Es calcula que deixaran 1.500.000 d'euros com a impacte directe en el territori. Escoltarem l'alcalde i la vicecònsul Emanuela Carmenati i entrevistarem a la directora del Convention Bureau, Montse Belisario. També anunciarem que aquest cap de setmana hi ha jornades a portes obertes i visites guiades gratuïtes als jardins, al Museu del Mar, al Turó Rodó i altres indrets a motiu de les Jornades Europees de Patrimoni. Ho comentarem amb Anna Fuentes, directora de Patrimoni Cultural. I també parlarem amb Ariadna Pallàs, d'un torneig internacional de pitxampat que es juga aquest cap de setmana al Camp del Papalús. És una mena de golf en miniatura.
Sí, pels que no ho sàpiguen, queda ben explicat. Tenim a punt la previsió del temps amb Miquel Bernis, així com els titulars del dia, amb què repassarem l'actualitat de les últimes hores. Us acompanyarem en directe fins a arribar a les 9 del matí. Bon dia, de part de Rosa Giral, Eduard Lanzas, Marc Diva, Josep Altafulla i Moisés García.
Bon dia, bona hora.
Ens interessem en primer lloc per la previsió meteorològica. Ho coneixerem amb Miquel Bernis. Miquel, molt bon dia.
Bon dia, Moisès. Aquest dijous serà la jornada de més calor d'aquesta setmana. Avui esperem que, tot i que pugui haver-hi alguns núvols baixos matiners molt menys importants que els d'ahir, el sol predomini i al migdia la temperatura s'enfili fins al voltant dels 25 graus a la costa, amb una temperatura de sensació que pot arribar a superar els 30 en alguns moments. Per tant, jornada molt d'estiu, la d'avui, migdia molt d'estiu, molt càlid, a l'espera que arribin canvis a partir de demà. Aquest divendres esperem un dia ja amb més núvols, més insegur, probablement els núvols siguin més presents que les clarianes, tot i que les opcions de pluja són escasses. En tot cas, hi ha més opcions que plogui una mica poc en algunes comarques més centrals, a la costa i prelitoral centrals, o fins i tot en alguns punts del sud. De cara a dissabte, el sol tornarà a predominar, i també a diumenge esperem un dia amb més clarianes que no pas núvols. Les temperatures hauran baixat amb aquest canvi de temps de demà, sobretot a partir de la nit de dijous de divendres a dissabte, i de cara a dissabte i diumenge, que seran dies ja amb 4 o 5 graus menys que no pas avui, tant al migdia com també a primeres hores. També destaquem que el cap de setmana començarà amb una mica de vent d'entre tramuntana i gregal, vent moderat que es deixarà sentir des d'última hora de divendres fins també les primeres de dissabte.
Gràcies, Miquel Bernis, per aquesta informació. Temperatura ara mateix de 15 graus amb un 95% d'humitat.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
Com sempre, el que fem és fer un repàs a les portades dels diferents diaris. Comencem amb El Punt, amb la seva edició nacional, que titula Puigdemont a Felip VI, així no. També explica que l'Eurocambra aposta pel diàleg. i Sánchez, Quixart i Trapero citats a Madrid per sedició, a més d'allau d'ofertes per mediació. A l'edició gironina del diari El Punt, Girona trenca tota relació institucional amb l'estat espanyol. La nit de les rodes punxades. A Planes, el PSC es queda sol al govern. Mor en cremar-se una autocaravana a la Jonquera i un miler d'italians assistiran a un congrés a Lloret de Mar. En el diari de Girona, Puigdemont acusa el rei d'assumir el discurs de Rajoy. La borsa espanyola registra la pitjor caiguda des del Brexit. Més de 150 cotxes amb rodes punxades a 5 municipis. A la Jonquera troben un cadàver i dos gossos en una caravana cremada. I a Blanes, el Partit Socialista es queda sol al govern amb la sortida d'Esquerra Republicana i el PDeCAT.
Més titulars de la jornada a la premsa escrita són els que repassem a continuació. El País diu que la secessió marca la seva data davant l'espera del govern. El periòdico per Catalunya, eleccions. Al diari La Razón llegim: el líder de Ciutadans veu imprudent que el govern no apliqui ja el 155. Al diari Ara, Puigdemont, dos punts: Sa Majestat, així no. Al diari ABC, el pla de la banca catalana, sortir de Catalunya en dues hores. El Mundo, el cinisme de Puigdemont invoca la Constitució per atacar el rei. I La Vanguardia, la crisi catalana enfonsa la borsa i encareix el deute.
Seguim amb altres titulars que deixa la jornada. Carles Puigdemont li diu al rei Felip VI: Majestat, així no.
El president de la Generalitat ha criticat el discurs del monarca, ha lamentat que el rei ignorés els milions de catalans que no pensen com ell i reitera que està oberta una mediació.
Saenz de Santa Maria diu que el missatge del rei va ser un bàlsam per als catalans.
La vicepresidenta espanyola demana al president de la Generalitat que rectifiqui i li retreu que parli de les obligacions constitucionals del rei.
Pablo Iglesias, Rajoy i Puigdemont i els demana que pactin una mediació.
El secretari general de Podem ha assegurat que els dos presidents no li han dit que no, però fons de la Moncloa mantenen que Rajoy no pot parlar amb qui ha plantejat, segons ells, un xantatge brutal a l'Estat.
Trapero, Sánchez i Quixart citats a investigar per un delicte de sedició pel 20 de setembre.
La jutge de l'Audiència Nacional que investiga el setge de la Guàrdia Civil durant el registre al Departament d'Economia diu que els presidents de l'ANC i Òmnium van controlar la mobilització.
Girona trenca relacions institucionals amb l'Estat i la Casa Reial.
L'alcaldessa assegura que no assistirà als actes que organitzin ni tampoc els de la Fundació Princesa de Girona.
I CaixaBank i el Sabadell coincideixen amb De Guindos i demanen calma.
Els bancs catalans s'han volgut tranquil·litzar clients, accionistes i treballadors dient que el seu objectiu és protegir-los.
Arribem a les 8 i 7 minuts del matí.
Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.
El restaurant Papalús us convida a gaudir de la millor cuina mediterrània, amb amanides, embotits, carns a la brasa, paelles i pizzas artesanes. Recorda que també tenim menú diari de cap de setmana i uns fantàstics espais per les vostres celebracions: comiats, batejos, comunions, sopars d'empresa, aniversaris. Restaurant Papalús. Som a la carretera de Lloret a Blanes. Telèfon 972 37 0049.
Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
Carmona e Hijos, exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
Per què segueixes comprant el peix al súper si tens el millor producte de la llotja a prop teu? Peixos Sambo et porta el peix directament del mar a la taula al preu més baix i amb la millor qualitat. Som especialistes en peix i marisc de la costa i ara som a prop teu. Peixos Sambo. Venda de peix i marisc al major i al detall. Ens trobaràs a la carretera de Lloret a Blanes, al costat del supermercat Consum de Lloret.
Setmana boja del llenguado. Aquesta setmana emporta't 10 llenguados frescos per només 12 euros. I continuem amb els musclos a 2x1. Paga un quilo i emporta't 2.
Peixos Sambo. Una peixateria així és una cosa nova.
Des del 1953, a la platja de Fanals, hi ha un racó al recés del vent on sempre hi toca el sol. Al restaurant Planiol hi trobareu tant de dia com de nit una carta 100% mediterrània. Us esperem amb la família i els amics. Fàcil aparcament. Restaurant Planiol, a la platja de Fanals, obert tot l'any. Telèfon 972 36 93 42.
Al teu fill li agrada el futbol? Té entre 8 i 18 anys? Vols que gaudeixi i aprengui practicant l'esport que més li agrada? Apunta-la a la Juve Lloret. Benjamí, Alaví, Infantil, Cadet i Juvenil. Jugarà a futbol amb quota federativa, equipació, preparació física i gimnàs. Nou club de futbol Juve Lloret. Si vols que el teu fill aprengui i es diverteixi jugant a futbol, apunta-la a la Juve Lloret. Informa't al 663 725 567.
Necessites una plaça de pàrquing? Al Gran Casino Costa Brava disposem de places d'aparcament des de només 60 euros al mes. Pàrquing vigilat 24 hores. Reserva la teva plaça d'aparcament per tot l'any al Gran Casino Costa Brava. Informa't al telèfon 972 36 11 66. Gran Casino Costa Brava. Obert tot l'any.
Basta a las violencias machistas. Concentración el sábado 7 de octubre a las 12 de la mañana en la plaza del Dr. Atles. Ni una mujer menos. Organiza Iniciativa para Cataluña Esquerra Unida con el apoyo de la Asociación de Mujeres La Aurora. No faltes.
Clínica Fanals te presenta su nueva plataforma láser para el tratamiento de los ronquidos y la apnea del sueño, el tratamiento de la incontinencia urinaria, el rejuvenecimiento genital femenino y el tratamiento de varices, capilares faciales o la micosis de las uñas. En Clínica Fanals, los mejores avances para el rejuvenecimiento facial en todos sus niveles, incluso el tratamiento de párpados sin cirugía. No te desplaces de Lloret para disfrutar de la máxima tecnología en medicina estética. Para más información, visita clinicafanals.com o solicita una visita gratuita al 972-3 364328. Nos encontrarás en Avinguda Vila de Blanes 162, Bajos. Clínica Fanals, la mejor opción en medicina estética.
Apunta't als cursos i tallers dels centres cívics de Lloret. Expressió artística, salut i benestar, noves tecnologies, balls, idiomes... Tota la informació al web lloret.cat o al Centre Cívic del Rieral. Al carrer Joan Fuster i Hortells, 12-14. Cursos i tallers dels centres cívics. Inscripcions a l'OIAC, als baixos de l'Ajuntament o a través de les mateixes entitats organitzadores. Nova
Ràdio Lloret. Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Vuit i 13 minuts del matí, obrim la primera part informativa del Bon Dia, Bona Hora. Ja ho hem avançat a la portada. L'exalcalde de Cúllar, del Partit Popular, Pepe Torrente, demana que se suspengui l'agermanament entre els dos municipis, Lloret i Cúllar.
La petició l'ha fet arran de la voluntat de part del Partit Demòcrata i d'Esquerra Republicana de Catalunya de fer fora els agents de la Policia Nacional que s'allotgen aquests dies a la vila amb motiu del desplegament de l'1 d'octubre. Una voluntat, però, que finalment no s'ha fet realitat, ja que, per ordre del Ministeri de l'Interior, els policies no han marxat.
Pepe Torrente ha exposat les seves crítiques en un escrit a Facebook. Allà diu textualment que Cúllar no pot ser còmplice d'un govern que té trets propers a la xenofòbia i proposa que l'agermanament quedi suspès fins que l'actual govern de Lloret no rectifiqui aquesta proposta infama contra les forces i cossos de seguretat espanyols.
L'exalcalde de Cúllar afegeix que fa aquesta demanda com a gest de reafirmació democràtica i com a compromís amb la Guàrdia Civil i la Policia Nacional, segons podem llegir a les xarxes socials.
El veí granadí afegeix que rebutja qualsevol expressió de violència en referència als aldarulls del passat diumenge, però al mateix temps reclama que els ciutadans compleixin amb les normes de l'estat de dret. Al telèfon ens acompanya el mateix Pepe Torrente. Molt bon dia.
Hola, què tal? Bon dia.
Per què demana que se suspengui l'agermanament entre Lloret i Cúllar?
Bien, nosotros, bueno, concretamente yo, porque en este caso hablo a título particular y así es como yo me expreso en todo momento, ¿no? Yo entiendo que lo que hace, bueno, el hermanamiento entre Cuyar y Lloret es comprender que hay destinos comunes y gente que son los instrumentos cotidianos que comparten ese destino común. Y esa convivencia y esa necesidad de estar juntos es algo que desde que yo estuve de alcalde, pues iniciamos ese trayecto para conseguir el hermanamiento con Lloret de Mar. Yo he tenido la afortunada, suerte de poder haber sido el alcalde que inauguró una asociación cultural con el nombre de nuestro pueblo en Lloret de Mar. Algo que me hizo profundamente feliz, porque yo he pasado bastante tiempo de mi vida trabajando en Lloret de Mar. Hemos tenido una relación fluida con todos los alcaldes y alcaldesas, Josep Sala, Yulsi Echegoyen, Xavier Crespo, Rumà Codina, y también la era, no ya conmigo de mandatario, con el señor Dulsat, el actual alcalde de Lloret. Lo cual ha sido todo un motivo de felicidad para todos, porque ha habido una relación siempre, ya digo, muy fluida, cercana a la familiaridad, y con una actitud siempre positiva y constructiva por parte de todos, ideológicamente personas distintas, pero en un destino común, cual era el de garantizar una convivencia absolutamente en paz entre todos y absolutamente constructiva desde el punto de vista social, cultural y, como no, de comunidades que se encuentran. Por eso, yo manifiesto a título particular mi sorpresa por una decisión que no está de acuerdo con ese espíritu. Yo entiendo que el Estado de Derecho en una democracia está por encima de cualquier opinión o cualquier opción personal, porque lo que hay que hacer es, con el Estado de Derecho, intentar cambiar aquello que no gusta, aquello que no se comparte, aquello con lo que uno no puede estar de acuerdo. Pero lo que yo no veo bien es que a unos servidores públicos, personas que están allí por mandato judicial, se las ponga en el ojo del huracán, y mucho menos lo veo bien cuando eso viene de una institución realmente pública, pero sobre todo que siempre ha sido acogedora con todo el que ha venido a Lloret de Mar. Y esa sorpresa de ver cómo, a través de un escrito, a través de una moción que firman el PDeCAT y la propia Esquerra Republicana de Lloret de Mar, en la que piden que se eche o que no se deje dormir, o que, en fin, me parece lamentable. Y yo creo, personalmente, repito, que en esa actitud no podíamos ser cómplices desde nuestro compromiso desde Cuyar con el Estado de Derecho. En cualquier caso, he tenido la oportunidad en los días siguientes a esa publicación de comprobar cómo el alcalde, en cierto modo, rectifica, porque he oído que ya habla de civismo, he leído, entrecomillado, de su boca o sus palabras, que él ya pretende considerar que hay que ser cívicos y garantizar el civismo, y he intentado entender en eso que acepta que en Lloret de Mar puede dormir quien quiera, puede venir quien quiera, y que no hay por qué imponerle a nadie donde debe de dormir o donde debe de descansar, y mucho menos una entidad pública como es el Ayuntamiento de Lloret. Esas condiciones en las que yo me expreso a título particular, y en las que digo que no me parece de recibo que a un cuerpo de policía, por ser policía española, se le diga váyanse de aquí. Y no me parece, digamos, aceptable entre instituciones democráticas que eso venga firmado por quien ha hermanado a un pueblo con otro y por quien debe de ser y velar porque toda la convivencia sea de la más pacífica manera. Sucumbir al bufido de la masa para intentar quedar bien con ese aire de modernidad que parece ser que ahora tienen quienes aspiran a otra España distinta, pues bueno, yo no rechazo que cada uno tenga las ideas que tenga, pero sí que rechazo que se utilice el poder que democráticamente se obtiene para intentar hacer expresión de intolerancia con quienes han venido a Lloret de Mar a descansar, pero que antes también vinieron a defender la libertad de quienes estábamos en Lloret de Mar. Policías que han estado a disposición del propio ayuntamiento, de la propia ciudad de Lloret, para poder garantizarnos nuestra seguridad. Y eso lo he vivido en propias carnes. Por lo tanto, esa decisión, que creo rectificada después de leer al señor alcalde, pues me parece que no era la adecuada para seguir manteniendo esa relación de amistad. En cualquier caso, era una suspensión, y en cualquier caso, a título particular, nada tengo que ver con el pleno municipal, y eso ya será una cuestión que los políticos de Cúllar pues tendrán que valorar en su futuro y en su consideración.
En el comunicat, vostè diu que la petició del Partit Demòcrata i Esquerra de fer fora els policies és propera a la xenofòbia. Per què utilitza aquest terme?
Pues utilizo ese término porque la policía, la que quieren echar, simplemente la quieren echar porque es policía española. Y eso es lo que trasluce esa decisión, que me parece tan injusta como inapropiada para una entidad demócrata como es el Ayuntamiento de Lledoners.
Aquesta proposta de suspendre l'agermanament a l'Ajuntament de Cúllar, l'ha fet arribar al consistori?
No, yo ya le digo, yo no soy edil, yo no soy concejal del ayuntamiento, yo tan solo me dedico a expresar mi opinión libremente porque creo que tengo derecho y que en ese aspecto no creo que yo deba de estar en silencio cuando creo que algo no es correcto según mi forma y manera de ver. Ya les digo, yo no tengo la más mínima intención de recular en la relación de amistad profunda con quienes yo creo que ha sido un referente en mi vida personal, pero sobre todo en la vida colectiva de tantos amigos y paisanos. Profundizar en esa vía de amistad y de unión y de paz con los habitantes de Lloret de Mar, con sus representantes políticos, a mí me parece necesario, me parece incluso muy aconsejable, pero en circunstancias de reciprocidad democrática. Yo no puedo entender que un representante público, alta instancia, máxima autoridad local en Lloret de Mar, como el señor alcalde, pida a nadie que entre este sí, este no, en su hotel. No lo puedo entender, porque Lloret ha sido una ciudad de acogida. No se ha dicho nada nunca, porque Lloret ha tenido a gente de todo tipo, gente que desgraciadamente unos han venido a hacer daño, a hacer mal, y la gran mayoría que ha venido a disfrutar de la paz y del sol y el mar que Lloret ofrece. Esa constante recepción de personas, de visitas, esa forma acogedora, a mí no me parecía de recibo que el alcalde de Lloret se mojara en esa forma de hablar, porque una cosa es la política desde cualquier opción, respetable sin duda, y otra cosa es que la máxima autoridad local tome parte por algo que me parece absolutamente impropio, que es negar el derecho al descanso a unos vecinos por el simple error, entre comillas lo de error, de ser servidores públicos del Estado de Derecho, porque la policía no viene a Lloret por gusto, sino que viene por mandato judicial.
Pel que fa...
Está al servicio de los ciudadanos, y yo creo que eso es lo que no se ha tenido en cuenta a la hora de tomar esa decisión o hacer esa propuesta. Dígame.
Pel que fa a l'actuació del passat 1 d'octubre, de l'actuació policial a Catalunya, també li volíem preguntar quina és la seva valoració i si creu que aquests cossos de seguretat van comportar-se de forma proporcional.
Vamos a ver, nosotros tenemos aquí dos cuestiones. La primera cuestión es comprender que el Estado de Derecho tiene unas obligaciones con las que hay que estar de acuerdo que todos tenemos que cumplir. Esas obligaciones bien se pueden hacer de forma voluntaria, bien de respetar lo que es el espíritu y la letra de las leyes, o bien de manera forzada. El Estado de Derecho tiene la obligación de garantizar que la norma se cumple siempre, y más aún cuando el Estado de Derecho tiene instrumentos para llevar adelante esa digamos, orden, sobre todo cuando parte del tercer poder, del Poder Judicial. Lo mismo que le pasa a la Generalitat de Cataluña, que tiene también su instrumento para hacer cumplir sus normas a través del cuerpo de Mossos de Escuadra. Y eso, cuando hay que hacerlo de manera forzada, lógicamente a nadie le puede gustar. Pero es que al que primero no le gusta esa manera forzada de hacer las cosas es al propio policía. ¿O es que usted se cree que hay policías que les gusta? En los Mossos de Escuadra tuvieron que intervenir también de manera forzada y violenta en la plaça de Catalunya de Barcelona, quan l'11M. Això se va fer també amb violència per les cossos d'esquadra, els Mossos d'Esquadra de Barcelona. Però què quiero decir con esto? Quiero decir que a nadie le gusta tener que usar la fuerza, pero el compromiso con el máximo referente, que es el Estado de Derecho, las normas, porque una democracia se defiende con normas. Si no hubiera normas, en la democracia siempre se perdería la esencia, porque mandarían solo los poderosos. Y las normas en un Estado democrático hay que cumplirlas. Y quien el Estado democrático le da la instrucción y el instrumento para defender nuestras normas es a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. La forma de haber evitado que eso hubiese pasado el día 1 es haber aceptado que el Estado de Derecho se tenía que haber impuesto mucho antes y no haber dado lugar a que eso ocurriera. Dicho lo cual, digo que a mí, ni a usted, ni a ningún policía ni guardia civil le gusta ver esas imágenes, esa confrontación. Por cierto, las que son ciertas, porque las que son inciertas, menuda trola que también ahí hemos tenido con algunos. Lo cual tampoco inhabilita, y que eso haya ocurrido como ocurrió en el 2011, ¿usted recuerda al alcalde de Lloret o al que hubiera en su momento en el ayuntamiento de Lloret pedir la expulsión de los Mossos de Escuadra por su actuación desproporcionada en la plaza de Cataluña de Barcelona? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que hay una intención propagandística muy sometida a toda esta operación de un proceso de secesión absolutamente contrario al Estado de Derecho, y que incluye, en este caso, incluye esa oferta desproporcionada desde el punto de vista político de que los policías no los queremos en Lloret. Y además, von Ben. O sea, no se puede aceptar. Tenemos que ser garantes y respetuosos con el Estado de Derecho. Más aún, un alcalde como el de Lloret, o como el de Cúllar, o como el de cualquier otra ciudad, que prometen acatar la Constitución como norma fundamental del Estado cuando toman posesión de su cargo. Y esa promesa se hace no por capricho, se hace porque todos estamos obligados ante el imperio de la ley. Y no me parece que esto sea un escándalo. Posiblemente alguien pueda pensar que esto es un escándalo, pero yo digo que aquí el único escándalo es que haya quien se atreva a discrepar del punto de vista oficial que hoy quieren imponer unos pocos ciudadanos de Cataluña al resto, que son la gran mayoría.
Doncs, Pepe Torrente, recollim les seves paraules i li agraïm la connexió telefònica.
Muy bien, pues yo le agradezco también su llamada, y sí que quiero decir que per sempre Lloret, estimo Lloret i estimo molt la gent, tota la gent que habita cada dia, que treballa cada dia, que pensa cada dia a Lloret. Moltes gràcies i molt bon dia.
Bon dia, bona hora.
Les 8 i 27 minuts, seguim amb més qüestions. A partir d'aquest cap de setmana, Lloret de Mar serà la seu d'una trobada amb prop d'un miler de participants del sector hidrotermal i sanitari italià. Per les seves dimensions, en volum de delegats, es tracta d'un dels esdeveniments més grans que ha acollit la destinació. Es calcula que l'estada d'aquests professionals, que s'allarga del 6 a l'11 d'octubre, tindrà un impacte directe com a mínim 1,5 milions d'euros.
L'esdeveniment, que es complementarà amb una fira oberta al públic que tindrà lloc el proper diumenge, es presenta per presentar les novetats del grup Triveneto i oferir un espai de networking entre els delegats de la companyia. Triveneto és una empresa líder del sector hidrotermosanitari amb 88 punts de venda a tot Itàlia i més de 320 milions d'euros de facturació prevista el 2017.
Els participants complementaran l'estada amb un complet programa d'excursions per conèixer l'entorn i descobrir les comarques gironines.
Aquesta trobada empresarial, la més important que fa el grup Triveneto en tot l'any, s'ha presentat aquest dimecres en roda de premsa a la Cambra de Comerç de Girona. Allà l'alcalde de Lloret, Jaume Dolçat, ha calculat l'impacte econòmic directe que tindrà l'esdeveniment.
Calculàvem un impacte de sobre 1,5 milions d'euros, potser una mica superior, tenint en compte que la despesa mitjana diària d'un congressista d'aquest nivell està entre 200 50 i 300 euros, doncs 6 dies per 1.000 persones, estàvem en aquesta franja d'entre 1 milió i mig i 1,8 milions d'euros que deixaran el territori, que per tant doncs, són molt benvinguts, i menys en temporada mitja, a més amb una tipologia de client que crec que ens afavoreix molt, perquè ara venen a fer el seu congrés, però després doncs, tota aquesta gent poden ser prescriptors, tenen família, poden tornar amb el seu viatge privat, i especialment en un mercat com l'italià, en el que aquest estiu doncs, hem tingut un sotrac important. Per tant, tenim 1.000 prescriptors del nostre mercat a Itàlia, doncs és molt positiu i molt correcte.
L'esdeveniment arriba a la 7a edició i es durà a terme a l'hotel Evenia Olympic Palace del 6 a l'11 d'octubre amb 920 congressistes i 60 directius de les empreses.
Com hem dit, diumenge se celebrarà una fira oberta al públic al mateix hotel on s'hi exposarà material hidrotermosanitari. En total ocuparà 1.200 metres quadrats i tindrà 60 estands. La idea és mostrar a empreses i a públic en general aquests productes de l'àmbit del wellness i sanitari que es caracteritzen per tenir tecnologia d'avantguarda, sobretot en l'estalvi energètic.
Diumenge el congrés passa a ser una petita fira i per tant és una fira oberta al públic en què gent del món de la termohidràulica, lampistes o gent del carrer que els estiguin interessats doncs la poden visitar, poden veure dissenys espectaculars, són empreses pioneres italianes amb el disseny Made in Italy, que té sempre aquest valor afegit, i per tant és un dia de portes obertes que esperem que la gent els pugui visitar i veure el tipus de productes que ofereixen.
El grup Tribineto ha triat Lloret com a seu de la trobada per molts motius. Els més importants de tot és que tant la destinació com el conjunt del territori gironí es consideren un indret potencial on crear relacions comercials. Escoltem la vicecònsul honorària d'Itàlia, Emanuela Carmenati.
És un evento extraordinari i efectivament, tal com diu el seu president, el que estan promovent és l'alta qualitat, no? Per tant, això és un plus que s'ha de valorar. S'ha de fer la lectura també que les empreses es traslladen fins aquí perquè veuen aquí uns potencials, no? I això també corrobora el fet de que hi hagi ara un consolat honorari, el fet de que hi hagi una delegació de la Cambra de Comerç Italiana aquí a Girona, i això vol dir que efectivament s'estan valorant tots els potencials que tenen el territori.
El congrés es celebrarà a l'hotel Evenia Olympic Palace, on s'hi han reservat fins a 500 habitacions. Per arribar fins a Lloret, la companyia italiana flatarà 5 vols charter des del nord d'Itàlia, procedents de Milà, Verona, Bèrgamo i Venècia. Tots aquells delegats que vinguin del sud del país es desplaçaran fins a Lloret de Mar en rutes regulars.
L'Ajuntament de Lloret, a través del Convention Bureau, l'entitat que s'encarrega de promoure el turisme de congressos, reunions i esdeveniments, ha ofertat assessorament a l'empresa i l'ha ajudat a elaborar el programa d'activitats. Parlem amb la directora del Lloret Convention Bureau, és Montse Belisario, al telèfon. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Aquest esdeveniment portarà fins a Lloret 1.000 persones. Aquest volum no és habitual a la destinació.
No, evidentment, nosaltres estem acostumats a treballar amb esdeveniments, o sigui, convencions, congressos, de jornades, seminaris d'una mitjana de, doncs, de 100, 150, 200, 500, però és cert que aquest volum, aquest tipus de trobada amb unes 1.000 persones que venen a reunir-se aquí a Lloret, a fer networking, a presentar els seus productes i a gaudir d'uns viatges d'incentius que els ofereix el grup, doncs no havíem tingut fins ara. Per tant, és una gran oportunitat per donar a conèixer doncs, la nostra destinació. És un punt de vista de destinació idònia per fer esdeveniments, com també doncs, això, no? Perquè la coneguin des d'un punt de vista turístic i puguin ser prescriptors de la nostra destinació des d'un punt de vista també doncs, vacacional, esportiu, etc.
Com podríem explicar en què consisteix la trobada i què faran concretament els participants?
Sí, bàsicament ells estaran aquí des del dia 6, comença divendres, aquest esdeveniment, aquesta trobada anual, que com hem dit es basa en un principalment com un viatge incentiu, és el grup Tribineto, doncs premia, diem-ne, els seus socis amb aquestes trobades anuals, on el que els permet és un dia de fira que poden exposar els seus productes, les seves novetats amb el sector hidrotermosanitari, i a més doncs, els ofereix un seguit de viatges amb les parelles familiars per tot el territori, no? Doncs en aquest cas també és molt interessant conèixer la província de Girona, la Costa Brava, i també fan alguna sortida doncs, a Barcelona. I bàsicament aquesta és l'essència d'aquesta trobada anual, tenir les zones de networking, i gaudir doncs, d'un viatge incentiu per conèixer bé doncs, una destinació, com en aquest cas és la nostra, que enguany.
A banda de les excursions, la trobada inclou una fira oberta al públic.
Sí, com comentava, aquesta fira està oberta al públic el diumenge, tot el diumenge, més de estants d'ex-socis del Trio Neto, que presentaran les seves novetats, i el punt molt interessant i dins d'aquesta voluntat d'establir enllaços comercials entre Itàlia i Catalunya, es convidarà s'ha convidat a empreses gironines o operaris gironins dins d'aquest sector perquè vinguin a conèixer les novetats d'aquesta empresa italiana, d'aquestes empreses italianes.
Per què han triat Lloret com a seu d'aquest esdeveniment?
Doncs, evidentment, per aquesta petició ha arribat gràcies al suggeriment que els va fer la seva agència receptiva aquí a Espanya, que és RTA, que coneix molt bé la nostra destinació i que va confiar plenament en la gran oferta que tenim a nivell de MICE, és a dir, pels espais pressuals que tenim, per a la nostra capacitat hotelera, per les facilitats de mobilitat dins de la destinació, per la nostra proximitat amb Barcelona, amb Girona, i per tots aquests serveis especialitzats que tenim dins del segment d'esdeveniments.
I una darrera qüestió, han fet alguna petició concreta als organitzadors a l'hora d'organitzar l'estada aquí?
No, evidentment ens han demanat assessorament, que els ajudem, que els donéssim el màxim d'informació possible, que els acompanyéssim a fer visites d'inspecció per conèixer l'àmplia oferta que tenim i el recolzament abans, durant i després de l'esdeveniment per qualsevol cosa que puguin necessitar. Bàsicament necessitaven un espai gran per poder disposar d'aquests 1.200 metres quadrats per poder fer la part expositiva i un espai que tingués una capacitat hotelera àmplia per poder tindre aquests 1.000 bàsicament.
Doncs Montse Belisario, directora del Lloret Convention Bureau, moltíssimes gràcies per atendre la trucada i molt bon dia.
Molt bon dia, gràcies a vosaltres.
Les 8:36 del matí ens tornem a interessar de nou per la previsió meteorològica. Tornem a saludar Miquel Bernis. Miquel, bon dia.
Bon dia, Moisès. Aquest dijous serà la jornada de més calor d'aquesta setmana. Avui esperem que, tot i que pugui haver-hi alguns núvols baixos matiners molt menys importants que els d'ahir, el sol predomini i al migdia la temperatura s'enfili fins al voltant dels 25 graus a la costa, amb una temperatura de sensació que pot arribar a superar els 30 en alguns moments. Per tant, jornada molt d'estiu la d'avui, migdia molt d'estiu, molt càlid, a l'espera que arribin canvis a partir de demà. Aquest divendres esperem un dia ja amb més núvols, més insegur, probablement els núvols siguin més presents que les clarianes, tot i que les opcions de pluja són escasses. En tot cas, hi ha més opcions que plogui una mica poc en algunes comarques més centrals, a la costa i prelitorals centrals o fins i tot en alguns punts del sud. De cara a dissabte, el sol tornarà a predominar i també a diumenge esperem un dia amb més clarianes que no pas núvols. Les temperatures hauran baixat amb aquest canvi de temps de demà, sobretot a partir de la nit de dijous de divendres a dissabte, i de cara a dissabte i diumenge, que seran dies ja amb 4 o 5 graus menys que no pas avui, tant al migdia com també a primeres hores. També destaquem que el cap de setmana començarà amb una mica de vent d'entre tramuntana i gregal, vent moderat que es deixarà sentir des d'última hora de divendres fins també les primeres de dissabte.
Moltes gràcies, Miquel. Ara mateix temperatura de 16 graus amb un 95% d'humitat.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
Comencem el repàs als diaris per al diari El Punt, a la seva edició nacional, que titula Puigdemont a Felip VI, així no. Allau d'ofertes de mediació. L'Eurocambra aposta pel diàleg i Sánchez, Quixart i Trapero citats a Madrid per sedició. A l'edició gironina del diari El Punt, Girona trenca tota relació institucional amb l'estat espanyol. La nit de les rodes punxades. A Blanes, el Partit Socialista es queda sol al govern. Mor en cremar-se una autocaravana a la Jonquera. I un miler d'italians assistiran a un congrés a Lloret. En el diari de Girona, Puigdemont acusa el rei d'assumir el discurs de Rajoy. La borsa espanyola registra la pitjor caiguda des del Brexit. Més de 150 cotxes amb rodes punxades en 5 municipis. A la Jonquera troben un cadàver i dos gossos en una caravana cremada. I a Blanes, el Partit Socialista es queda sol al govern amb la sortida d'Esquerra i el PDeCAT.
Hi ha més titulars de la jornada. La resta de diaris de premsa escrita. El País titula avui la seva primera plana. La secessió marca la data davant l'espera del govern. El diari El Periódico, per Catalunya, eleccions. La Razón, el líder de Ciutadans, veu imprudent que el govern no apliqui ja el 155. El diari Ara, Puigdemont, dos punts, sa majestat, així no. L'ABC, el pla de la banca catalana, dos punts, sortir de Catalunya en dues hores. El Mundo, diu, el cinisme de Puigdemont invoca la Constitució per atacar el rei. I La Vanguardia, la crisi catalana enfonsa la borsa i encareix el deute.
Seguim amb altres titulars. Carles Puigdemont li diu al rei Felip VI, magistrat, així no.
El president de la Generalitat ha criticat el discurs del monarca, ha lamentat que el rei ignorés els milions de catalans que no pensen com ell i reitera que està oberta una mediació.
Saint de Santa Maria diu que el missatge del rei va ser un bàlsam pels catalans.
La vicepresidenta espanyola demana al president de la Generalitat que rectifiqui i li retreu que parli de les obligacions constitucionals del rei.
Pablo Iglesias truca a Rajoy i Puigdemont i els demana que pactin una mediació.
El secretari general de Podem ha assegurat que els dos presidents no li han dit que no, però fons de la Moncloa mantenen que Rajoy no pot parlar amb qui ha plantejat, segons ells, un xantatge brutal a l'Estat.
Trapero, Sánchez i Cuixart, citats com a investigats per un delicte de sedició pel 20 de setembre.
La jutge de l'Audiència Nacional que investiga el setge de la Guàrdia Civil durant el registre del Departament d'Economia diu que els presidents de l'ANC i Òmnium van controlar la mobilització.
Girona trenca relacions institucionals amb l'Estat i la Casa Reial.
L'alcaldessa assegura que no assistirà als actes que organitzin ni tampoc els de la Fundació Princesa de Girona.
I el CaixaBank i el Sabadell coincideixen amb De Guindos i demanen calma.
Els bancs catalans han volgut tranquil·litzar clients, accionistes i treballadors dient que el seu objectiu és protegir-los.
Els diaris parlen de Lloret.
Trobem dues notícies en els diaris. A la pàgina 16 del Punt, Lloret acollirà un miler de congressistes italians. El grup italià hidrotermal i sanitari Triveneto.com durà a terme la 7a edició del Congrés de Lloret de Mar del 6 a l'11 d'octubre. Es calcula un impacte econòmic d'1,5 milions. És una notícia que també trobem a la pàgina 26 del diari de Girona, que titula un miler de delegats italians deixaran fins a 2 milions d'euros a Lloret. I encara a la pàgina 16 del diari El Punt, projecten dues pistes poliesportives a Lloret. Formen part dels pressupostos participats del 2016 i s'executaran en breu.
Llibreria Fleca Fanals. Únic establiment a Lloret de Mar amb servei de llibres, premsa, material d'oficina, revistes, Loteria de Catalunya i pa i pasta recent fetes cada dia. Llibreria Fleca Fanals. Pere Codina i Mont, 57, al barri de Fanals.
Vet aquí que una vegada hi havia un...
La Biblioteca Municipal, a la sala infantil, ofereix el racó dels contes, un conte per la mainada a càrrec d'una companyia de teatre.
Aquest dissabte 7 d'octubre, a 12:45 del matí, contes dibuixats a càrrec de Subi i Anna.
El racó dels contes, Biblioteca Municipal, Ajuntament de Lloret de Mar.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Les 8:43 del matí, seguim amb més qüestions en el Bon Dia, Bona Hora. Aquest cap de setmana es duen a terme les Jornades Europees de Patrimoni. Com cada any, Lloret s'hi suma, obrint les portes i fent visites guiades gratuïtes a 6 punts d'interès de la destinació.
Els horaris de les visites són els següents. A les 10 del matí a Can Saragossa, a 12:45 al Museu del Mar, al Turó Rodó a partir de la 1, als Jardins de Santa Clotilde a partir de les 4 de la tarda i al Cementiri Modernista a les 6. Mentre que a Can Font la visita guiada començarà a les 8 del vespre.
Les places són limitades. Es recomana reservar entrada al Museu del Mar al telèfon 972 36 44 54 o bé al web patrimoni.lloret.cat.
Les Jornades Europees de Patrimoni comencen divendres, s'allarguen dissabte i acaben diumenge, del 6 al 8 d'octubre.
Ampliem la informació amb Anna Fuentes, directora del Departament de Patrimoni Cultural. Anna, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Per què Lloret se suma a les Jornades Europees de Patrimoni?
Doncs cada any s'ha sumat a totes les Jornades Europees de Patrimoni que organitza la Unió Europea i, bueno, és una manera de fomentar el patrimoni cultural i fer-ho accessible a tothom de manera gratuïta.
La filosofia d'aquestes jornades, quina podríem dir que és?
Pues justament és això, eh? És facilitar que tot el públic, tant el local com el visitant, pugui visitar gratuïtament tots els elements patrimonials de Lloret, de la vila.
La novetat d'enguany a Lloret és que pot oferir les portes obertes i la visita al Turó Rodó.
Al Turó Rodó i a Can Font, perquè Can Font vam inaugurar al novembre, per tant mai era, també és un nadó en Jornades Europees de Patrimoni, i el Turó Rodó pues, el mateix, també es va inaugurar aquest mes de juny i aquesta vegada també és la primera vegada que es poden oferir.
Uh-huh. Quin és l'atractiu d'aquests dos indrets de Lloret de Mar?
Són molt diferents, eh? Can Font és una casa d'indianos, és l'única casa pública d'indianos que hi ha a tot Catalunya i és una casa que queda molt bé. El que passa és que el límit de persones és petit, eh? La càrrega de persones és molt petita i llavors sí que aquí sí que farem una reserva prèvia per ordre de la gent que s'apunti, només poden entrar 15 persones. Al Turó Rodó podem ser més flexibles perquè al ser a l'aire lliure no hi ha tant problema. Llavors, sí que per fer una visita guiada no s'aconsella que sigui massificada, però podem ser més flexibles a l'hora d'admetre la gent.
Uh-huh. A la visita del Turó Rodó, què és el que s'explica?
S'explicarà com vivien els ibers, els ibers tardans, no? Hi ha cases romans que teníem aquí a Lloret, en el poblat ibèric del Turó Rodó. Expliquem com vivien, expliquem com construïen les seves cases, els indrets que triaven, com vivien, però, de totes maneres, qui vulgui aprendre encara més del Turó Rodó i tots els ibers, pensem que el proper cap de setmana, o sigui, a mitjans, el del 15, són les jornades de la ruta dels ibers, de les que Lloret forma part i encara fem tallers més especialitzats.
Aquestes visites, a quin tipus de públic s'adrecen?
Un públic general, eh? És un públic familiar. Són visites, no són visites ni tallers, no són visites infantils, però vull dir, són molt amenes i molt agradables i estan dirigides al públic general.
De tots els equipaments que obren les portes, quin podríem dir que és el més visitat?
Els jardins de Santa Clotilde, sens dubte, per la seva capacitat, eh? I per les ganes que té tothom de veure espais a l'aire lliure, i els jardins sempre són molt més atractius.
Ens esperaven que ens diguessis els jardins. A banda dels jardins, quin altre indret desperta més interès?
A veure, és que tots són interessants perquè tots són singulars i tots són diferents. Per exemple, Can Font és fantàstic, però és que el Turó Rodó molta gent també quedarà parada si no l'ha visitat mai. Entre altres coses perquè té unes vistes espectaculars. Està situat a sobre del castell, d'en Plaja, i les vistes que té a l'abadia de Lloret són impressionants. Vull dir que tot és diferent, però tot és molt interessant.
Uh-huh. I a l'altre extrem, hi ha algun dels llocs que sigui menys visitat i que considereu que requereix més promoció?
Bueno, jo crec que ja a aquestes alçades quasi tots els llocs són coneguts. Sí que hi ha llocs poder que són menys atractius, no? pel públic, que és el tema, per exemple, Can Saragossa, el tema de l'arqueologia. No, la gent no el visita tant. Poder també per la situació, no és el mateix el Museu del Mar, que està al Passeig, com Can Saragossa, no? Que està al parc de Can Xardó i t'has de desplaçar més. Sí, poder és el que té menys visitants, Can Saragossa.
Uh-huh. I per últim, Anna, com podríem animar a la població de Lloret de Mar a participar en aquesta jornada?
Que animar-los a dir que aquest patrimoni, que és el patrimoni de tots, que és el seu patrimoni, perquè és un patrimoni públic, municipal, que el poden visitar i que coneixent el seu passat i el seu patrimoni, pues, també s'encara millor el present i el futur.
Anna Fuentes, directora de Patrimoni Cultural, moltíssimes gràcies per atendre'ns i esperem que sigui un èxit la jornada.
Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
Els dies 6, 7 i 8 d'octubre, Jornades Europees del Patrimoni.
El Museu Obert de Lloret oferirà jornades de portes obertes i visites guiades.
Visites guiades gratuïtes per a tots els públics.
Us recomanem fer reserva prèvia per participar en les visites guiades que tenen les places limitades. Reserves al 972 36 44 54
o al web patrimoni.lloret.cat.
Jornades Europees del Patrimoni a Lloret de Mar.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
10 minuts per arribar al punt horari de les 9 del matí. Seguim amb més qüestions perquè aquest divendres i dissabte es du a terme al Papalús un torneig de pitch and putt que és com el golf, però amb dimensions més reduïdes. Hi participaran 40 persones vingudes sobretot de França, Holanda i Anglaterra. El torneig l'organitza el golf Lloret Pitch and Putt al camp del Papalús. Divendres és el dia dels entrenaments i l'endemà dissabte es fa el torneig i el lliurament de premis. Parlem amb Ariadna Pallàs de l'estament organitzador. La tenim al telèfon. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Primer de tot, per situar la gent, què és exactament el pitch and putt?
Mira, el pitch and putt és un esport similar al golf, en què les distàncies entre els forats són més reduïdes. Van des dels 40 als 120 metres. És com si diguéssim un camp de golf fet en petit, perquè el circuit doncs, duria unes 2 hores per jugar en comptes de les 4 o 5 hores que pot arribar a durar una partida en un camp de golf.
Per tant, entenem que també el sistema de puntuació és molt diferent al del golf.
Sí. El que passa és que, per exemple, jugues amb menys pals, val? No necessites tantes distàncies diferents, per tant, no necessites tants pals diferents. Els greens, que és d'aquesta zona de gespa tan delicada que hi ha sempre al voltant del forat i de la bandera, també són més petits, val? Llavors és un recorregut més ràpid, però la puntuació és la mateixa.
Com tu dius, en el golf hi ha tota una gamma de pals. En el pitch and putt, quants n'hi ha?
El pitch and putt, al final, o sigui, necessari són tres, val? Que és el pitch, el putt, que per això es diuen així, i el sand. Tu pots jugar amb els que vulguis. La gent normalment en porta uns sis per jugar al recorregut.
El torneig d'aquest cap de setmana, quin és el format que tindrà? Sabem que divendres hi ha els entrenaments i dissabte pròpiament el torneig.
Sí, començarem el dissabte al matí amb la primera sortida. Llavors es farà una parada per poder esmorzar i llavors farem una altra segona sortida. Les modalitats són four ball i green som. I llavors es farà una petita cloenda amb entrega de premis i els premis ronden el valor de 1.070 euros en total.
Ens pots tornar a repetir la xifra, sisplau, que no s'ha sentit bé?
Sí, els premis són per un valor de 1.070 euros. És un torneig per parelles. Llavors, els premis són per parelles. La primera parella guanya un val en material esportiu per valor de 400 euros, la segona de 300, la tercera de 200 i la quarta de 100.
Uh-huh. 40 participants de 3 països europeus. Quin perfil tenen pel que fa a l'edat?
Ronden els 35, 55 anys, diria, més o menys, de mitjana. Aquest torneig ja es feia en el pitch and putt de Lloret. L'estem tornant a recuperar, l'any passat no es va poder fer. Estem molt contents de poder-lo tornar a celebrar i volem que sigui una mica l'objectiu, no? Tornar a incorporar aquest torneig dins la nostra programació i unir una mica l'activitat esportiva amb l'oferta turística de Lloret.
Ens has dit una edat superior als 35 anys, sí. Més o menys en el perfil d'edat. Per tant, entenem que és un esport que encara no ha arribat als joves, podríem dir-ho així?
Bueno, és un esport que té una fase complicada amb la gent jove, perquè sí que comencen nens, però com molts esports passa, el que fan 18 anys es mouen cap a altres interessos. És un esport que pot jugar gent de totes les edats i de tots els nivells, i això és el que fa que hi hagi aquesta variant d'edat que potser fins als 35 no dic més o menys, fins als 35 no tornes una altra vegada a jugar o agafar-li la pràctica.
Perquè ara mateix, quina podríem dir que és la situació del pitch and putt dins del panorama esportiu?
Dins del panorama esportiu català?
Sí.
Bueno, diguem que, o sigui, l'associació Catalana de Pitjampat i a la Federació Catalana de Pitjampat, les llicències federatives continuen sent molt altes i és una de les regions, Catalunya, on hi ha més jugadors de pitjampat de tot Espanya. La situació és que tots els clubs estem intentant tornar en aquesta època en què la gent visitava els camps, en què la gent venia a jugar i treia una mica aquesta barrera que hi ha amb aquest esport, no? Que a vegades es considera una mica elitista o no apta per tots els públics. El pitjampat no és així, pot venir tothom qui vulgui, no necessites cap hàndicap ni ser soci de cap camp per venir a jugar i convidem a tothom que vingui a provar-ho quan vulgui.
Perquè quants tornejos es poden arribar a organitzar al llarg de l'any de pitjampat?
Mira, nosaltres aquest últim any n'hem fet uns 24. Val? Hi ha els tornejos federats, que són els que la federació otorga en els diferents camps, i llavors hi ha els tornejos socials que cada club organitza una mica pel seu compte.
I una última qüestió. Els participants dels que parlàvem abans venen expressament a Lloret a jugar al torneig o estan aquí de vacances?
N'hi ha alguns que venen expressament a jugar al torneig, n'hi ha alguns que viuen per la zona. Recordem que és un esport que es va desenvolupar a Irlanda al segle XX i que està bastant estès a nivell europeu.
Doncs Ariadna Pallàs, organitzadora, t'agraïm moltíssim la connexió telefònica i que sigui tot un èxit la jornada esportiva.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
4 minuts i mig per arribar a les 9 del matí. Recordem que a partir d'aquest cap de setmana Lloret de Mar serà la seu d'una trobada amb prop d'un miler de participants del sector hidrotermal i sanitari italià. Per les seves dimensions, en volum de delegats, es tracta d'un dels esdeveniments més grans que ha acollit la destinació. Es calcula que l'estada d'aquests professionals, que s'allarga del 6 al 11 d'octubre, tindrà un impacte directe com a mínim d'un milió i mig d'euros.
L'esdeveniment, que es complementarà amb una fira oberta al públic que tindrà lloc el proper diumenge, es presenta amb les novetats del grup Triveneto i ofereix un espai de networking entre els delegats de la companyia. Triveneto és una empresa líder del sector hidrotermosanitari amb 88 punts de venda a tot Itàlia i més de 320 milions d'euros de facturació prevista el 2017.
Els participants complementaran l'estada amb un complet programa d'excursions per conèixer l'entorn i descobrir les comarques gironines.
Aquesta trobada empresarial, la més important que fa el grup Triveneto en tot l'any, s'ha presentat aquest dimecres en roda de premsa a la Cambra de Comerç de Girona. Allà l'alcalde de Lloret, Jaume Dolçat, ha calculat l'impacte econòmic directe que tindrà aquest esdeveniment.
Calculàvem un impacte de sobre un milió i mig d'euros, potser una mica superior, tenint en compte que la despesa mitjana diària d'un congressista d'aquest nivell està entre 250 i 300 euros, doncs 6 dies per 1.000 persones estàvem en aquesta franja d'entre un milió i mig i 1,8 milions d'euros que deixaran el territori, que per tant doncs, són molt benvinguts i menys en temporada mitja, a més amb una tipologia de client que crec que ens afavoreix molt perquè ara venen a fer el seu congrés però després doncs, tota aquesta gent poden ser prescriptors, tenen família, poden tornar amb el seu viatge privat i especialment en un mercat com l'italià en el que aquest estiu doncs, hem tingut un sotrac important. Per tant, tenir 1.000 prescriptors del nostre mercat a Itàlia doncs és molt positiu i molt correcte.
L'esdeveniment arriba a la 7a edició i es durà a terme a l'hotel Ebenia Olympic Palace del 6 a l'11 d'octubre amb 920 congressistes i 60 directius de les empreses.
Com hem dit, diumenge se celebrarà una fira oberta al públic al mateix hotel on s'hi exposarà material hidrotermosanitari. En total ocuparà 1.200 metres quadrats i tindrà 60 estants. La idea és mostrar a les empreses i a públic en general aquests productes de l'àmbit del wellness i sanitari que es caracteritzen per tenir tecnologia d'avantguarda i sobretot en l'estalvi energètic.
Diumenge el congrés passa a ser una petita fira i per tant és una fira oberta al públic en què gent del món de la termohidràulica, lampistes o gent del carrer que els estiguin interessats doncs la poden visitar, poden veure dissenys espectaculars, són empreses pioneres italianes amb el disseny Made in Italy que té sempre aquest valor afegit i per tant és un dia de portes obertes que esperem que la gent els pugui visitar i veure el tipus de productes que ofereixen.
El grup Triveneto ha triat Lloret com a seu de la trobada per molts motius. El més important de tot és que tant la destinació com el conjunt del territori gironí es consideren un indret potencial on crear relacions comercials. Escoltem la vicecònsol honorària d'Itàlia, Emanuela Carmenati.
Que és un evento extraordinari I efectivament, tal com diu el seu president, el que estan promovent és l'alta qualitat, no? Per tant, això és un plus que s'ha de valorar. S'ha de fer la lectura també que les empreses es traslladen fins aquí perquè veuen aquí uns potencials, no? I això també corrobora el fet que hi hagi ara un consolat honorari, el fet que hi hagi una delegació de la Cambra de Comerç Italiana aquí a Girona, i això vol dir que efectivament s'estan valorant tots els potencials que tenen al territori.
El congrés se celebrarà a l'hotel Evenia Olympic Palace, on s'hi han reservat fins a 500 habitacions. Per arribar fins a Lloret, la companyia italiana flatarà 5 vols charter des del nord d'Itàlia, procedents de Milà, Verona, Bèrgamo i Venècia. Tots aquells delegats que vinguin del sud del país es desplaçaran fins a Lloret de Mar en rutes regulars. Mig minut i arribem a les 9 en punt del matí. La informació continua a la ràdio de Lloret de Mar cada hora en punt. Us hem acompanyat en directe Josep Altafulla i Moisès García. Tornem demà a partir de les 9 del matí. Molt bon dia.
Bon dia, bona hora.